Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa.
S'ha acabat el partit. Comença el tercer temps.
A Ràdio Lot fem el tercer temps amb David Planella i Pau Masó.
Pau Masó, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Avui farem el tercer temps amb...
Xavi Ginard, nou porter de la Unió Esportiva Olot, serà a l'estudi per parlar de la seva arribada a Olot, descobrir la vida del mallorquí i saber com entén el futbol.
Analitzarem, malauradament, la derrota de l'Olot.
La Pobla 2, Olot 0. Els homes de Calderer van perdre el segon partit de la temporada. Les dues derrotes són fora de casa.
I tancarem l'edició...
Trucant a la redacció, parlarem amb en Joel Sebastián, periodista de l'Esportiu, per tenir també un punt de vista més sobre la taula.
I és que a partir d'ara tenim una hora per parlar de la Unió Esportiva Olot des de tots els punts de vista. I per començar ens posem en situació. Si no ens vau escoltar, us vau perdre tot això. Arribem a la mitja hora de joc a l'estadi municipal de la Pobla de Mafumet, centrada per la banda esquerra de la Pobla, rematada de Bruguer i Pau, ocasió clara pel conjunt tarragoní perquè la rematada ha sortit per sobre el travesser.
Doncs sí, centrada des de l'esquerra, Escudero no hi ha arribat, ha saltat, però darrere seu hi havia dos jugadors de la Pobla, un d'ells segurament s'han fet nosa a l'altre i no han pogut rematar perfectament. Finalment la pilota ha sortit per fora el travesser, sort perquè Quintanas els tenia molt a sobre.
Sergio, que juga amb Abel, i Abel ha tingut el gol a les seves botes, ha sortit fregant a la banda esquerra de la porteria de Perales, la rematada d'Abel amb la cama dreta, que ha estat a punt de marcar el 0-1. Allà hi ha, però, també Dani Hernández, que fa la centrada cap al segon pal. Hi ha perill, compta la rematada, quina aturada de Quintanas. Amb el peu esquerre, el seu primer pal acaba de salvar l'1-0 de la Pobla de Mafumet. La rematada era molt clara i Quintanas hi ha posat el peu esquerre per evitar que entrés entre els tres pals. Gran aturada de Quintanas, que manté el 0-0 el marcador. Centrada cap al segon pal, salta Sergio, també un defensa. Estava venut Quintanas, que havia sortit ara força malament. La rematada ha acabat per sobre el travesser de la porteria de l'Olot. L'ha tingut a la Pobla, ha fregat l'1-0. Acaba recuperant Roger amb José amb Héctor, va per terra Héctor, l'àrbitre no li xiula falta a favor, se l'emporta Bruguer pel centre, el condueix l'empordanès, obre la banda dreta cap a Vidal, Vidal fa la centrada, xut, Quintanas, la pilota rebotada i gol. Acaba de marcar l'àrea petita en Raico Rodríguez, Quintanas l'havia aturada en primera instància, la pilota però ha quedat morta a la frontal de la petita, i allà hi havia Raico, el canari, per marcar pràcticament a plaer. Gol de Raico, gol de la Pobla de Mafumet, ens dol dir-ho, però és just, atacava més la Pobla, l'Olot s'havia endarrerit i al final l'equip de Martín Posse ha trobat la recompensa a la seva insistència. Gol de Raico, gol de la Pobla, 15 de la segona, Pobla 1, Olot 0. Atenció, Vidal a dins l'àrea, gol. Acaba de marcar Ivan Vidal. Pilota dins l'àrea, Ivan Vidal davant de Quintanas i gol del davanter centre que ha sortit fa pocs minuts al terreny de joc. Això sí, que ara ja fa molta pujada. La Pobla de Mafumet torna a disparar. Minut 29 de la segona. Pobla de Mafumet 2, acaba de marcar Ivan Vidal, Unió Esportiva Olot 0. La treu la defensa de la Pobla de Mafumet, apareix Dembo, Dembo per l'esquerra, intenta el xut a les mans de Perales. Ben situat Perales, el porter mallorquí, per atrapar el xut, que si bé no portava gaire col·locació, sí que tenia potència. Ivan Vidal davant d'Escudero, el valencià hi posa la cama, pilota fora i final del partit a l'estadi municipal de la Pobla de Mafumet. Pobla de Mafumet 2, Unió Esportiva Olot 0, segona derrota de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada en 7 jornades de Lliga.
Fem el tercer temps des de tots els punts de vista.
I avui a Ràdio Olot fem el tercer temps amb el nou porter de la Unió Esportiva Olot, Xavi Ginart, a qui saludem. Xavi, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit.
On és l'ensaïmada?
encara no, és d'hora, és d'hora.
Encara no?
Ja per la setmana que ve, que pot ser amb el meu aniversari, pot ser, ja pot
sí?
ser alguna cosa,
eh? Ens ho apuntem, eh? Ens ho apuntem la setmana que ve, ensaïmada amb Xavi Ginart. Xavi, ha sigut una setmana a Olot, no vas poder debutar perquè no tenies la fitxa a punt i a més derrota de l'equip, no? No ha estat un bon començament.
Sí, jo ja quan vaig arribar jo pensava poder aportar ja i ajudar l'equip, però no vaig poder jugar diumenge per problema papers i tot això. Ja sabem que no depèn dels jugadors ni de vegades de la directiva, és complicat. I sí, a damunt vaig veure el partit i vam perdre, o sigui que no és bona setmana.
Què et va semblar el partit, tu que hi vas ser a la Pobla, quina anàlisi faries?
Home, va ser un partit que ja saps quan vas a jugar contra un filial, que et pot trobar el millor i el pitjor de l'equip contrari. Fins ara no havia donat bona imatge a la Pobla i ens va tocar a nosaltres sofrir un partit bastant complicat que també ens va costar bastant adaptar-nos.
No sé si durant la setmana ja sabies que no series titular, que no podries jugar per problemes burocràtics, si havies parlat amb Calderé, si t'havia dit que sí, que havies de jugar. Com va anar aquesta setmana prèvia?
Home, nosaltres vam posar tot de la nostra part fins divendres a la tarda, que ja a partir d'aquí ja vaig saber que no podia jugar, però fins divendres a la tarda no sabíem si podria estar diumenge.
Hem començat l'entrevista fent un cop d'ull aquesta jornada, el partit contra la Pobla, en què Ginart no va poder jugar per problemes burocràtics, però Pau, les entrevistes aquí al tercer temps sempre comencen d'una manera.
Sí, ho fem com la setmana passada amb un DNI, fem un DNI de l'entrevistat, del convidat d'avui, i per tant començarem també amb el DNI per començar l'entrevista.
Així coneixem una mica més a Xavi Ginart. Aquest és el DNI del nou porter de la Unió Esportiva Olot. Que comença d'aquesta manera, Pau.
Nom complet.
Xavier Ginart Torres.
Edat?
29.
A punt de 30, no? Hem dit?
Una setmana.
Lloc de naixement?
A Mallorca, Artà.
Lloc de residència?
Ara mateix Olot.
Estat civil?
Solter.
Fills?
Un.
I el futbol, en una paraula?
La meva vida, ara mateix.
La teva vida, el futbol, eh? Així el definiries.
Home, un futbolista, quan es sent professional, quan tal, ho viu. I jo crec que ara mateix, sense futbol, jo no podria estar. Ja m'ha passat aquest estiu, m'ha passat molt llarg, i m'ha costat molt passar-ho, eh?
Ara en parlarem de com ha anat aquest estiu, de la teva etapa prèvia a l'Olot. Hi ha molta gent que vol ser futbolista, molts nens que somien a ser futbolista, potser no tants que somien a ser porter, no? O que volen ser porter.
És una posició complicada, eh? És una posició peculiar, per dir-ho així. Jo crec que n'hi ha molts que ho volen ser, però així com creixen es van adonar en compte que no és aquí que volen estar.
Per què vas voler ser porter? De quina manera vas començar a posar-te sota els tres pals?
Home, jo crec que tot ve del meu pare. El meu pare era porter i jo crec que ell em degué ensenyar de petit les quatre coses bàsiques i ja després, per suposar, tu li fas cas i et poses de porter. Això sí, jo el meu fill intentaré que no ho sigui, encara que no sé què ensenyar-li. Jo si no ensenyo de porter, de jugador, no sé què ensenyaré.
No, amb els peus no és bo, Xavi Ginart?
Sí, no és que sigui dolent, però sóc porter.
No ets Ter Stegen, per això, no? Home, tot i que també falla Ter Stegen.
Avui no és el dia de parlar d'ell, però sí, no sóc Ter Stegen.
Correcte. Dius al teu fill, no li diràs que sigui porter. Però per què no vols dir-li que sigui porter?
Home, jo crec que la porteria és una responsabilitat bastant gran. És un lloc on es pren molta pressió, viu molta pressió, i crec que la vida, encara que no sigui així, encara que no sembli això, és més fàcil de jugador que de porter, crec jo, el meu punt de vista.
Dius que és més fàcil de jugador que de porter. Això fa que els porters estigueu fets d'una altra pasta i que potser sigui molt més important la psicologia sota pals?
No, per suposat, la psicologia és un dels punts més importants d'un porter. Si un porter, per molt boig que diguin que està, els porters estan locos, no? Els porters estan psicològicament preparats per viure situacions molt diferents. Tu et pots estar, moltes situacions, has vist, 90 minuts sense tocar una pilota i et fan un gol a minut 90, i què? Te'n vas amb la cara tonto a casa. No, és així.
T'has entrenat d'alguna manera en aquest aspecte per ser porter?
Home, l'entrenador que vaig tenir de petit, vulguis o no, em va ajudar psicològicament. Ho van intentar fer inconscientment, que tu no te'n donassis compte que estaves treballant psicològicament, però estaves entrenant. L'entrenament, a part de físicament i tècnicament, també psicològicament.
Una posició molt crítica, la de porter, perquè tens moltes més possibilitats de fallar, ara ens ho deies, que no pas si ets un davanter, no? A vegades es critica un davanter perquè falla un gol, però la responsabilitat no és la mateixa. Si la falla el porter, l'equip encaixa.
Per suposat, No és que tinguis més possibilitats de fallar. Tens les mateixes que un davanter, però un davanter fallarà, hòstia, la següent pot ser la fica, però jo fallaré, o un porter fallarà i és gol. I ja pots fer el partit de la teva vida, que si l'últim et falles un gol, se't recordarà pel gol, no per les parades.
T'has emportat molts cops durs d'aquest aspecte, d'aquest estil, a la teva carrera?
Ah, per suposat me n'he emportat, però d'aquí se n'aprèn, d'on se n'aprèn més és d'això, dels errors.
I n'hi ha algun que recordis especialment?
N'hi ha algun que recordi especialment?
Una espina que tinguis clavada.
Hòstia, d'errors. No recordo errors, però sí recordo moments. Està clar que et queden molts de moments a la vida esportiva, però errors, no recordo errors.
Abans d'arribar a Olot, Xavi, estaves entrenant d'alguna manera porters joves, no? En una associació que es diu Entre Porteros. En aquesta associació també s'entrenava aquest aspecte psicològic?
Per suposat, tenim... a l'empresa Entre Porteros tenim no només entrenadors de porters, tenim diferents entrenadors de porters, tots són entrenadors de porters, però sí que un entrena físic, un altre entrena tàctic, un altre entrena tècnic i un altre entrena psicològic. Tenim o intentem que els petits comencin amb tots aquests aspectes, ja que creiem que és molt important.
És molt important, sobretot, agafar aquesta experiència que al final tu l'intentes entrenar o la vols entrenar, però te la dona l'experiència, bàsicament.
Escolta, jo sempre ho he dit, aquests anys ho he dit, si jo, quan tenia 18 anys que estava al Barça, sapigués tot el que sé ara, hòstia, tu, segur que ni Ter Stegen, ni Víctor Valdés, ni res.
I això en molts aspectes de la vida.
Però això està clar, sí.
És l'experiència.
Ja pots entrenar, et poden dir el que vulguis, però tu no escoltes, ets jove i no escoltes a ningú i vas a la teva.
Ara parlaves dels teus inicis a Can Barça, que són segurament el teu capítol, podríem dir, de la carrera. No sé si més especial o no. És a dir, com recordes aquests inicis a Can Barça?
Hòstia, és, per suposat que és molt especial. És algo que puc contar al meu fill, puc contar a la meva família, puc contar als meus amics i per suposat puc dir així, visc també una mica d'aquesta situació. Vaig tenir la sort de compartir vestuari amb qui vaig compartir, amb Leo Messi, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, i clar, vulguis això, et marca, perquè mira on han arribat.
Clar, és que segurament hi ha molts oients que no ho saben, però Xavi Ginard, que ara ho ha dit de passada, va compartir vestidor amb Messi, amb Piqué, amb Cesc, etc. I de fet, el 16 de novembre del 2003... vas arribar a anar convocat amb el primer equip del Barça a Porto.
Sí, va ser un partit que inauguraven el camp de Dodragao del Porto, i estava Mourinho com a entrenador del Porto, estava Rijkaard com a entrenador del Barcelona, i aquí va ser una experiència impressionant. No vaig poder debutar per mala sort, però vaig estar allà, i jo estar allà per jo va ser... Uau!
Estava previst que debutessis, va passar alguna cosa? O...
No, què va. Era partit de seleccions i va ser un partit amistós i van convocar quatre juvenils i no sabíem ni si debutaríem un, jugaria l'altre, no jugaria. No sabíem res, estàvem acollonits, sincerament. No sabíem què ens esperàvem. i els altres tres com a jugadors, clar, és més normal que debutin. Un porter és més complicat perquè també estava el Jorquera, no sé si uns... que...
Gironi.
Sí, que estava com a segon porter i clar, ell tampoc venia jugant gaire i va jugar ell el partit amistós.
Aquells quatre nanos eren Jordi Gómez, ara el Wigan de la Championship anglesa, Oriol Riera, ara l'Osasuna de la primera divisió, un tal Leo Messi i Xavi Ginard. Per tant, vas poder dir, o pots dir, que vas entrar a la convocatòria del dia que Leo Messi va debutar amb el primer equip del Barça.
Està clar, és així. És, home, debutar oficialment no, perquè és un partit amistós, però sí, va ser el primers minuts amb el primer equip de Leo Messi, per dir-ho així.
I què recordes d'aquell dia? T'hem de preguntar per Messi, com era Messi en aquella època, fa 13 anys.
Hòstia, aquesta pregunta
l'han fet moltes vegades.
L'he resposta tantes vegades.
De memòria se la deu saber.
No, simplement, tu mai pots imaginar que aquest jugador que tens al davant serà qui ha estat Messi. No ho pots, jo no et puc dir que tu seràs el millor entrevistador, el millor de la ràdio de tot el món, i pot ser d'aquí 5 anys ho siguis. Sí que destacava, sí que era diferent, però mai t'esperes que sigui qui ha estat.
Han passat molts anys d'aquest 16 de novembre del 2003, els camins s'han separat segurament entre molts dels jugadors que hi éreu aquell dia, però d'alguna manera es manté el contacte amb algun d'aquests jugadors?
Sí, està clar que mantenc contacte amb molts companys de la Masia, però clar, estem parlant de companys o amics de la mateixa situació, de la mateixa línia. Quan tu estàs parlant de Leo Messi, Gerard Piqué i aquests jugadors, és impossible mantenir contacte, a no ser que estiguis al costat. És molt difícil, ja que estem parlant de persones que com més amagades estiguin, millor a la vida social.
Mm-hmm. Deies, estàvem acollonits tots quatre aquell dia, i em sembla que hi ha alguna anècdota amb Luis Enrique i les maletes, no?
Sí, així és, la típica broma. Hòstia, Luis Enrique estava com a jugador, la típica broma de capità, vosaltres quatre, us toca portar les maletes. I clar, nosaltres, sí, no, només faltaria. Sí.
Callar i portar les maletes.
Què hem de fer?
T'impressiona d'alguna manera veure que vas arribar, no?, d'alguna manera a tocar o estar al costat del millor jugador que ara mateix és del món. T'impressiona aquesta situació? Dir, ostres, jo vaig estar allà al seu costat, en el mateix partit, a la mateixa banqueta, i mira on és ell i la distància que ha aconseguit i com ha crescut.
I impressionar no, perquè ja et dic, no t'esperes això, però sí que saps que és diferent, que és un jugador diferent, però sí que, hòstia, és algo que puc contar, és algo que, no impressionar, és algo que dic, hòstia, mira, he tingut aquesta sort, qui més ha pogut tenir aquesta sort? Érem dos més, eren quatre en total, o sigui que...
Clar, i quan veus a Leo Messi, que és el millor del món, i dius, ostres, jo ara he acabat a l'Olot, tan dolent soc, penses això?
Escolta, que l'Olot està molt bé, no sembles d'aquí,
Incomparable amb el nivell de Leo
no,
Messi, que és
suposat,
astronòmic, Ja m'entens.
Sí, per suposat, és... El futbol són molt de detalls, són no només a saber, sinó tenir sort. I jo em considero que estic on he d'estar i tinc el que he de tindre.
A més, ser porter de casa a Can Barça, tot i que ho han aconseguit alguns, el més recent potser Víctor Valdés, és molt complicat.
Explica'm qui. Abans de Víctor Valdés, qui? O després? No, és que estem parlant de molts anys de diferència. És que és molt complicat. És un jugador que juga, és un porter. Sí que hi ha porters que van de segon porter, de tercer porter, però... jugadors n'arriben més, perquè són 11 o fins i tot són 14 que poden jugar, però el porter és un.
Va ser porter del Futbol Club Barcelona, però més tard vas arribar a l'Atlètic Balears. És el teu equip de casa, el teu equip del cor?
Sí, home, està clar que és a les Illes, és a Mallorca, m'ho han donat tot. Jo he passat 3 anys espectaculars, per dir-ho així, són 3 anys de segona B, on un d'ells vam estar a punt de pujar, i el viscut allí amb l'afició, el contacte amb el club, el contacte amb l'afició un altre cop, per mi ha estat molt, molt bo. No tinc paraules per descriure el que he viscut aquells 3 anys i sí, de veritat és el meu equip.
Et penedeixes d'haver-ne marxat o de cap manera?
No, què va, jo no me n'empenedeixo de les decisions del futbol. No he tingut molta sort a l'hora de decidir, però hòstia, em va sortir l'oportunitat d'anar a Grècia a primera divisió i jo no podia deixar passar aquesta oportunitat, per molt que no sigui primera espanyola, primera anglesa, que no és el nivell, però és primera divisió, jo no podia deixar escapar aquesta oportunitat, aquest tren.
Com va arribar aquesta trucada?
Va ser a través d'un agent, del qual no vull parlar molt, però va ser a través d'un agent que es va posar en contacte amb mi, mira, i a través d'aquesta gent pues, vaig anar cap allí, i la veritat que ha estat una experiència maca, dura i llarga, i els seus moments difícils, els seus moments bons, però ha estat una experiència que ha estat interessant.
Com definiries el futbol grec?
Dur. I una passa o dues endarrere de moltes lligues.
Segurament potser colpejat per la crisi o la situació econòmica que està vivint el país.
Està clar que sí. El país està en una crisi bastant gran, encara que tu coneixes els grecs i no sembla que estiguin en crisi, però sí, és una crisi bastant difícil pel país, i clar, el futbol està els calés que es mouen en teoria són del país, o sigui que estem en la mateixa situació, és difícil.
Què et fa pensar pel fet de dir que va enrederida d'altres lligues?
Econòmic, esportiu, tema gespes, tema estadis. Home, estadis en té 3 o 4 que està molt bé, però altres que són un desastre. Jo el primer any que vaig estar allí em vaig trobar camps que l'Olot és 10 vegades millor que algun camps de primera divisió grega, m'entens? Primera divisió.
Per tant, a què ho equipararies? A quina lliga l'equipararies d'aquí?
Jo crec que tirant de la segona B.
Sí, ni segona...
No, jo crec que segona aquí és més professional que primera allí. Està clar que sí, que hi ha equips que Olympiacos, Panathinaikos, Pau, que sí, que està clar que els pots comparar a primera divisió aquí, fins i tot a segona quedarien campions possiblement, perquè tenen bon sous i tenen bon equip, però els altres equips, hòstia, no sé jo on arribarien,
Paguen?
Aquesta és la pregunta millor, segon quin club sí, segon quins no. O paguen quan volen i les coses van així. Això és un dels punts difícils de la Lliga Grega.
T'hi has trobat, personalment?
M'hi he trobat, sí? Sí, per mala sort, sí.
Ho has cobrat tot?
No, per suposat m'han deixat de pagar i em segueixen deguent de calés, però ho dono per difícil, ho dono per impossible, quasi.
Però segueixes lluitant, Víctor.
De tant en quant cauen missatges cada setmana, intento fer el que puc, però ni tema abogats ni tema res, és impossible. El país és complicat amb aquest tema, també.
Amb l'Aris, amb el Béria?
Amb poc dels dos.
Sí?
Una mica dels dos. El Béria vaig aconseguir, amb denúncies i tal, que em paguessin l'acord que vam arribar. Em vaig perdre una mica de calés, però bé, vaig consentir, vaig firmar la rescissió, i l'Aris no, l'Aris em deu uns quants calés, i aquí no hem pogut fer res.
Quan s'acaba l'etapa al Béria, tu tens clar de seguir allà, amb l'Aris, per exemple, o amb qualsevol altre
fer? Quan jo acabo l'etapa, és una anècdota que, si voleu, us puc contar, és una anècdota una mica graciosa, perquè el president que tinc al Béria, jo havia firmat per 2 anys i va passar el primer any, i quan va començar el segon em van apartar de l'equip a la pretemporada. No comptem amb tu, tal. Ok, jo ho puc entendre, no compten amb mi, però clar, jo tinc contracte. Em van apartar, em van posar a entrenar a córrer sol, i clar, jo soc un porter, un jugador encara pots agafar la pilota i fer el que vulguis, però un porter és complicat sol, fora entrenador, fora res. I no em pagaven i tal. Jo vaig denunciar, vaig posar tal... Bé, al final passa tot l'estiu i a setembre arribem a un acord, com he dit, i jo firmo la rescissió, i de seguida surt el president de l'Aris, hòstia, que jo et vull firmar, vine cap aquí. Perfecte, quedem el sendemà per firmar, i quan al vespre que havia d'anar cap allí, surt a la premsa, surt per tot, el president del Béria agafa l'Aris de Salònica. Jo dic, hòstia, tu, ara què? El president que acabo de denunciar, ara ja no podré anar a l'Aris, a mitjan setembre on vaig, però tot està començat. Resulta que el president del Béria que agafa l'Aris em fitxa igual. O sigui que, dim, on pot passar que un president que tu has denunciat, que has tingut papers pel mig, que tal, et fitxi per un altre equip? És difícil, és difícil de veure.
Clar, i tu et vas quedar atrapat entremig, no vas poder reaccionar.
Jo no sabia, jo ja em pensava en quedar fora equip un altre cop, així, uf, era difícil.
I aquesta temporada amb l'Aris, Déu-n'hi-do, l'anècdota, aquesta temporada amb l'Aris, què va passar, com va anar?
Hòstia, van quedar primers sobrats, teníem equip de... tots venien de primera divisió i van quedar primers sobrats.
Clar, perquè l'Aris va patir un descens.
L'Aris va patir un descens de primera a segona. Esportiu, un descens esportiu. Però, clar, quan baixen a segona ja no tenen tanta protecció, ja no tenen... I això que és un dels clubs grans de Grècia, i el que va passar és que va sortir, per dir-ho així, tota la merda, d'impagos, de tot això, i va baixar de segona a segona B per impagos, denúncies i tal de jugadors.
Totes aquestes històries que ens has explicat, te les imaginaves abans de marxar? T'havien promès moltes coses que no es van complir a Grècia?
Hòstia, no, eh? Jo marxava amb tota la il·lusió d'un nen petit, eh? Però jo era, hòstia, primera divisió tal, però no em pensava de trobar aquestes situacions. Sí que t'has informat, sí que saps que et pots trobar equips on no et poden pagar, però clar, tu vas tot firmat i tu vas una mica tranquil, dius, si no em paguen, però clar, després has de viure. Per molt que no et paguin i ho tinguis firmat, has de poder passar més a més i ha estat una situació complicada.
Ah, tu ja sabies que anaves a un país que estava en crisi, que la crisi havia començat ja.
Sí, havia començat, no al nivell que està ara, el que estava quan vaig marxar, però sí que sabíem que estava difícil, que no era Espanya.
Dius, en el dia a dia no es nota gaire que els grecs estan en crisi, no? Segurament pel seu caràcter. Explica'ns una mica això.
És impressionant, eh? De veritat m'agrada el caràcter de la persona grega pel fet de que viuen el dia a dia, no tenen preocupació del que pot passar demà, no tenen preocupació del que vindrà, de si demà tindré o no tindré. Viuen el dia a dia i si tinc 10 euros avui, doncs demà no sé què tindré, però avui aquest 10 euros pot ser de mals gasti.
La crisi fins i tot va fer aturar el futbol en alguna vegada. Al febrer, si no m'equivoco, hi va haver una vaga d'agricultors que va aturar la competició dues setmanes.
Ni me'n recordava, però mira que sí, vam estar... crec que dues o tres setmanes que és que no podien marxar, no podia sortir de casa per anar al supermercat, perquè si hi havia un semàfor, aquest semàfor hi havia tres, no sé com ho dieu, jo en mallorquí és un tractor, a mig del carrer, i no em deixava passar, no deixava passar els cotxes, i clar, havies d'anar a donar la volta al poble del costat per tornar a entrar, i hòstia, tu, però així, les carreteres principals, autopistes, tot tallat, tot, tot, increïble.
Això aquí no passa. No, d'alguna manera?
Es pot passar que un dia es posin els agricultors enmig amb els tractors, però jo crec que la policia anirà i les traurà d'enmig, per suposat, perquè és que és com es diu, és desordem públic, o com es diu...
Sí,
no sé, sí, és com que tu estàs fotent a altra gent, però a Grècia no. A Grècia, a damunt, la policia es posa al costat i deixen un carril perquè pugui passar la milionada de cotxes que han de passar. I no els diuen res, al revés, estan allà menjant amb ells, perquè els xiringuitos, uns xiringuitos anaven i es posaven a la carretera, es posaven al costat dels tractors, però aprofitaven que estaven allí tots els homes i venien al menjar i es muntaven un xiringuito d'allí.
Aprofitar l'oportunitat, sí. Què és el més bonic de Grècia?
Grècia és molt semblant al nostre Mediterrani. Jo em va costar poc adaptar-me, perquè tant el menjar com... la mà i tot això em va costar poc i per això em va agradar molt, a part de la gent, que és molt propera. Els paisatges són molt, 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 molt bonics.
Recomanaries algun indret, algú que hi vulgui anar aviat de vacances?
Hòstia, està clar que sí. Jo les illes, i mira que jo sóc de Mallorca, però les illes gregues estan molt, molt bé, eh?
Són millors que les mallorquines?
No, per supòs, no, això és impossible.
Pensava. Doncs aquesta és l'etapa de Xavi Ginart a Grècia, aquestes últimes temporades amb el Beria i amb l'Aris de Salònica. I ara, 2016, amb la Lliga ja començada, Xavi Ginart arriba a la Unió Esportiva Olot. I torna a la tercera divisió, que és una categoria que potser a Catalunya no coneixies, però a ses illes sí.
Sí, jo, quan vaig sortir del Barcelona, de juvenil, vaig estar 6 anys a tercera divisió, les Balears. Està clar que no és la catalana, però vulguis o no, és tercera divisió i clar, jo vaig estar buscant per anar a segona B, per veure si trobava equip per segona B, però per mala sort, vinguent de Grècia, tinguent els problemes que vaig tenir, vaig haver d'esperar molt de temps i no vaig trobar res. I mira, m'ha sortit l'oportunitat de l'Olot, que a part de que estigui a tercera divisió, el projecte que tenen és bastant maco i i em feia molta il·lusió venir aquí.
És el que t'ha convençut, el projecte, per fer el pas de baixar a tercera?
Sí, està clar, a veure, no només el projecte, veure que l'equip està dalt. Jo tenia pensat vindre aquí i per suposat el que li donava més importància era el grup que et trobaria, i de veritat que des del minut 1 em vaig donar